Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El regidor de Cultura i Joventut, Rafael López, explica els detalls de les activitats de l'Escala Vila del Llibre. Ho ha fet al programa La Casa de la Vila, on també explica o parla dels nous espais d'estudi Víctor Català, de l'Arxiu Històric, de l'Alfolí de la Sal i de les novetats relacionades amb els joves, com ara la presentació d'un nou campus de Setmana Santa. Aquest és el tema d'obertura, aquest butlletí on repassem en format breu tots els temes d'actualitat local que hem destacat a l'informatiu d'avui. Una jornada en què les teranyines del port de l'Escala han tornat a feinejar després d'un mes de veda biològica. Ahir la tramuntana va impedir que hi hagués pesquera. Avui, en canvi, han tornat a port carregades de sardineta. L'Ajuntament de l'Escala presenta en societat el Pla d'Accessibilitat del Nucli Antic, un projecte que sorgeix en el marc del Pla de Barris i que planteja millores pensades especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. La presentació la farà l'arquitecte Enrique Rovira Veleta. Al bloc esportiu parlarem de Xavi García i Pol Morral, dos pilots escalencs que el mes de març vinent tornaran a la Panda Raid i tornaran a competir per cinquè any consecutiu. Aquesta prova amateur de llarga distància per terres del Marroc a bord d'un Seat Panda. Recull d'agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu d'avui a l'agenda. Recordem la donació de sang de dijous al CER, la sortida del CER al teatre, van a veure el darrer espectacle del tricicle. Divendres, agenda tapaïda amb bibliocontes i grup de lectura a la biblioteca, amb presentació del llibre sobre el cementiri Marí a l'Alfolí de la Sal, la festa de l'esport o la inauguració del local d'Esquerra Republicana. Dissabte, visita guiada al cementiri, inauguració de la restauració del cementiri i de l'escultura memorial a les víctimes de la Guerra Civil, sortida al teatre des de la biblioteca i portal blau d'hivern amb actuació de Cesc Freixes. Diumenge, tercera cursa de la dona. Tot això ho expliquem en una jornada en què l'arribada dels núvols al llarg del dia ens porten un canvi de temps per demà, amb encara més núvols, amb fred i tramuntana intensa. Ara us deixem amb la continuació del FAR, aquest magazín de mar, aquest magazín que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar, fins al punt de les 7. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, elaborada des de l'Escala, amb l'Ali Giné i Montse Manent, amb Sergi Mir, al control tècnic. A les 8, reprenem el fil local amb l'informatiu més el programa Sendes. A les 9, l'espai musical Chelsea Hotel. A les 10, el Ruta 66 amb Pito Dos Santos. A les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i també la tertúlia, la plaça que hem fet avui amb Pere Escat, amb Salvador Simón i Anna Almazán. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts de la tarda, encetem la segona hora de programa i estarem amb vosaltres fins, recordeu, les 7. Si us heu incorporat ara, que sapigueu que d'aquí uns minuts parlarem dels drets dels animals. En un país on, fins fa pocs dies, debatíem sobre si era ètic o no era ètic. Vaja, algú debatia. Tots ho teníem molt clar, que no era ètic que es matés un gos a trets al mig del carrer. Vaja, jo crec que està bastant fora de quatre, jo crec que està bastant clar que no és la manera de tractar a un animal, sigui quina sigui la seva situació anímica. És a dir, és probable que l'animal, evidentment, en una situació d'estrès, doncs pugui abraonar-se en contra d'algú. Ara, aquest algú, si és professional, ha d'estar preparat per poder també treballar i també contemplar i gestionar aquestes situacions més enllà de treure la pistola i fotre un tret, perquè si no, escoltin, podríem aplicar-ho a tantes situacions. Cada cop que se'ns abraona algú, doncs traiem la pistola i li fotem un tret i a veure quants quedem al cap d'unes setmanes. Bé, són qüestions de les quals en volem parlar al llarg dels propers minuts, però no només aquí, sinó, per exemple, ja avanço per anar generant, per exemple, als peixos de piscifactoria, que també són animals i dels quals ningú en parla. O, per exemple, les granges, no? Els animals per consum humà, per consum alimentari, que també tenen drets i que moltes vegades doncs, no tothom té clar o no sabem trobar ben bé la frontera dels drets i els deures. D'això en parlarem aquí d'aquí uns minuts, aquí al Far. I també, evidentment, acabarem, com sempre, l'hora amb amics i col·laboradors. Avui vindrà l'Antoni Curto a parlar de ciència aquí al programa. Ben trobats. Si voleu contactar amb nosaltres i seguir-nos a les xarxes socials, sobretot al Twitter, que ja som molt dinàmics, o a la nostra web, alfarfm.cat, alfarfm.cat. Arrenquem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Xavier Piqué. Viatgem avui cap al sud-est asiàtic per conèixer un plat típic d'allà, però modificat pel xef que ens acompanya aquesta setmana. La innovació i la cuina de fusió és una de les passions d'en Xavier Piqué i avui ens ho demostra amb la recepta que tot seguit us presentem.
Bona tarda, avui us porto un prepostre, que el prepostre, com diu el mateix nom, és un postre que ve abans del postre contundent, és per fer baixar una miqueta el que hem menjat abans de l'àpat i així poder menjar el postre que més ens agrada en condicions. És una pinya caramelitzada amb coco, iogurt i curri. Els ingredients són una pinya madura, 5 grams de sucre blanc, 50 grams de sucre morè, 30 centilitres de llet de coco, també necessitem un iogurt grec i una cullerada petita de curri groc. Primer de tot pelarem la pinya, traiem la part central i la tallem a daus de més o menys uns 2 centímetres i preparem la base del plat, que serà una sopa làctica de coco, molt senzilla. Barregem el iogurt grec amb la llet de coco i el sucre. Ho remenem molt bé perquè es dissolgui i el sucre quedi homogènic, quedi tot molt... molt. Abans d'emplatar, doncs caramelitzarem els daus de pinya amb el sucre morè amb l'ajuda d'un suplet de cuina. I això ho reservarem. Al moment d'emplatar, pot ser un plat petit fons, si no un got, i posem la sopa de coco, uns 8-10 daus de pinya caramelitzada i per finalitzar un polsim de curri per damunt que li acabarà de donar el toc thai, el toc oriental, a un postre realment refrescant i fascinant.
Segueix la llum del Far.
El dret dels animals, els drets dels animals. Jo crec que, i m'agrada pensar, que tots tenim clar que hi ha... que els animals tenen drets. El problema és quan ens n'anem als extrems, quan ens anem a la frontera, quan ens anem a aquells animals que són animals però que no considerem animals. És a dir, una cosa és un gos i un gat, fins i tot, si voleu, el canari o el periquito que tenim a casa, i una altra cosa és, per exemple, un peix. No? Un peix, fins i tot un peix d'aquests que tenim per casa, els peixos que tenim en peixeres, no? En aquaris. Si seguim avançant, quan ens n'anem al terreny dels animals per a consum humà, aquells animals que estan criats perquè a partir de determinada edat o determinat pes o determinat volum o determinat el que sigui, doncs siguin sacrificats per després poder-ne fer, doncs, això, pernil o fins i tot foie. Hi ha aquelles coses del foie que de tant en tant veiem per televisió algun reportatge i que ens posen els pèls de punta i que ens sembla increïble i que molta gent la fan prendre la decisió de no tornar-ne a menjar, de no tornar-ne a menjar mai més. De fet, hi ha tot un moviment d'alimentació de gent que, més enllà de les qüestions de salut pròpia, ha pres la determinació de no menjar animals pel tracte que sovint se'ls hi infringeix a l'hora de cuidar-los i a l'hora de fer-los créixer. En tot cas, avui en volem parlar, tenint en compte que ho fem en un país on fins fa 4 dies els animals eren considerats objectes, gràcies a una llei de l'any 1889 i que fins fa un any i mig, 2 anys, no massa més enrere, era modificada i, per tant, deixaven de tenir la categoria d'objecte i, per tant, deixàvem de ser propietaris d'una cosa per passar a ser responsables d'un ésser viu, que és un concepte una mica diferent. O per exemple, el cas que hem viscut fa uns dies, no?, al voltant d'aquest gos i aquests agents de la policia local i aquesta pistola i aquest tret i aquesta mort en dos llocs, a Cubelles i a Barcelona, perquè s'ha parlat del de Barcelona, però també n'hem tingut en d'altres llocs. Avui en volem parlar, i per fer-ho us començo presentant convidats. Si us sembla, me'n vaig primer a les Terres de l'Ebre per saludar la Lluïsa Bartomeu. Lluïsa, molt bona tarda.
Bona tarda.
I conèixer la persona que t'acompanya.
Bueno, en este cas mos donarà la seua visió, com tu nomenaves aquí al principi, en aquest cas en una granja de pollastres. Té una granja amb una capacitat de 66.000 pollastres. La té a Deltebre, al Delta de l'Ebre. Ell és Sebastià Colomines.
Sebastià, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé.
Què en pensa quan sent parlar dels drets dels animals i sobretot del seu sector, que és un sector que moltes vegades ha estat posat a l'ull de l'huracà, que diria aquell?
A mi em sembla bé, en principi sí, el que no em sembla bé és la desinformació que hi ha sobre el tema.
En quin sentit, va?
En què em sembla bé? És, pues, bueno, que els
no, la desinformació, la desinformació feia referència.
Ah, bueno, hi ha molta crònica negra sobre el que es fa a les granges i el que es deixa de fer. I si vols, pues avui donarem una mica de llum. Bueno, jo puc parlar més sobre el meu sector, l'avícola, però suposo que els companys dels altres sectors també ho fan bé.
Va, ara li presento una altra convidada i en tot cas comencem, m'explica i així donem a conèixer, si li sembla, d'acord? Fantàstic.
Sí, sí.
Doncs me'n vaig fins a, en aquest cas, me'n vaig fins a les zones del Garraf, allà hi tenim a l'Ivan Fernández. Ivan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs com bé explicava Josep Maria, les darreres notícies sobre de dos gossos, una a Barcelona i una altra també a Calafell, doncs han fet que moltes persones comencin a preguntar-se fins a quin punt els animals doncs, tenen drets o no. Avui volem parlar sobre els drets dels animals i per poder fer-ho saludem la portaveu de PACMA Catalunya, la Raquel Martínez. Raquel, molt bona tarda.
Buenas tardes. Perdona, Raquel Iglesias, però...
Disculpa, Raquel Iglesias.
Bueno, Iglesias Raquel... Martínez, que també menos, queda
sí,
muy bien.
Sí, sí, eso sí.
Digues, perdona, Iván.
Sí, volia comentar que nos movemos mucho, Raquel, parece que por los gatos, por los perros, que da la sensación que cerramos también los ojos con lo que pasa en mataderos o incluso, me atrevería a decir, en la industria textil, la cosmética. Parece que hay especies que nos importan más que otras. ¿Es realmente así?
Sí, definitivamente. Las especies con las que convivimos las sentimos más cercanas y, por lo tanto, somos más conscientes de cuando sufren, de sus estados de ánimo, muchas de ellas viven en casa con nosotros, entonces es mucho más fácil establecer una relación de empatía con un perro, un gato o hasta con un periquito que, por ejemplo, con un pez que es un animal que no puede expresar ningún sonido de dolor o de alegría. O sea, es mucho más difícil nuestra relación a nivel emocional con esas especies. Y ni que hablar con los animales de granjas, que no los vemos nunca porque viven en una situación bastante horripilante, que los pobres ni siquiera en muchos casos pueden ver la luz del sol, así que es bastante difícil asociar un animal con sentimientos, con emociones, con lo que compramos en el supermercado, que viene en una bandeja ya cubierto de plástico.
Ahora escuchaba Iván con atención y ahora parlem també, y posem en comú qüestions, amb en Sebastià i la Raquel. Però escoltava l'Ivan amb atenció i pensava, Qué hábil los de la industria cosmética. Estos tíos són muy hábiles, ¿eh? Perquè fan... És a dir, experimenten amb animals, però, en canvi, en el repartiment de castanyes, és a dir, en el repartiment de crítiques, en el repartiment d'acusacions, per exemple, s'apunta molt més a la indústria alimentària que no pas a la indústria cosmètica. Jo no vull justificar cap maltractament animal si és que es produeix, però en tot cas el justificaria molt més per la indústria alimentària que per la indústria cosmètica. Però en canvi aquests es queden al marge.
Sí, sí, totalment, però la indústria cosmètica són els magos de màrqueting, no? Para vender sus productos lo hacen fantásticamente, sobre todo las mujeres gastamos fortunas en productos que no tienen ninguna base científica en mejorar nuestro cutis, nuestras arrugas o lo que sea. Entonces, es de esperar que la industria cosmética se maneje muy bien en este terreno. En Europa sí que está prohibida la experimentación con animales para la industria cosmética, pero todas las marcas que se presentan como que no testean en animales, si se venden en Asia, especialmente en China, todas tienen que testear en animales. Lo hacen fuera, no lo hacen en Europa, lo hacen en Asia o lo hacen en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en China la ley exige que todos los cosméticos sean probados en animales.
¿Ah, sí?
Sin excepción.
Por ley, por obligación.
Por ley, exactamente.
O sea, lo que aquí no es permet, allá se obliga.
Allí se obliga. Entonces, claro, a veces tú piensas, bueno, la marca X,
¿sí?
Sé que no hace experimentos en animales, pero si se vende en China, aunque en las tiendas te la quieran vender como que es algo bueno, es bueno tener conciencia de que si esa marca se vende fuera de Europa, sí que está testeando en animales. Y pagan fortunas también, claro, como no se puede hacer, no se puede experimentar aquí en Europa, pagan a laboratorios fuera de Europa para hacerlo, que por supuesto cobran. Muy bien, por eso.
Una millonada. Sí. Bueno, per tant, hem de buscar marques que no venguin a Xina. Difícil.
Bueno, hay afortunadamente cada vez más.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, hay listas de marcas que no voy a mencionar ninguna,
no, por supuesto.
Pero si tú buscas en internet, es muy fácil buscar marcas. Hay dos tipos. Hay las marcas que no experimentan en animales y también las marcas hechas que son totalmente aptas para veganos. Que no contienen, por ejemplo, miel o algunos otros productos que no son de origen animal, pero sí, sí que hay muchísimas. Y por supuesto, como los consumidores lo demandan cada vez más, también se están poniendo las pilas y están sacando productos europeos, vamos a decir.
Vale. Menos mal. Sebastià, va, expliqui'ns, com fan vostès les coses? Jo dic per explicar-les i per conèixer-les i per començar a divulgar, que és una mica el que hem vingut a fer aquesta tarda.
Pues nosaltres fem les... En acord a la llei de protecció del benestar animal i com jo, pues, suposo que tots els grangers intenten fer les coses bé. I és una lògica aplastant, vull dir, si tu tractes bé l'animal, tu tindràs bons beneficis, bons resultats. Cap granger li interessa tractar malament els seus animals.
Aquesta llei del benestar dels animals, a grans trets, què estableix?
Bueno, depèn de l'espècie, pues estableix tot el procés de com té que estar l'animal en les granges i en acabat com se té que transportar dels granges al escorxador i com se té que escorxar. No sé, per exemple, en el cas dels pollastres, pues regula la capacitat per metro quadrat de pollastres que pots tindre en relació al pes, regula la temperatura en relació a l'edat, regula les hores de llum i d'il·luminació, també en relació a l'edat. Bueno, regula el que és tot un cicle de creixement del broiler o pollastre, que es diu. Està tot regulat i en paràmetres bastant òptims.
Una cosa que esté regulado y otra cosa que la regulación sea realmente beneficiosa para los animales. Cuanto a bienestar animal, nosotros tenemos muchas dudas sobre el bienestar animal, porque este es un concepto que se utiliza desde el año 1965 y que fue adoptado por la Organización Mundial de Bienestar Animal para justamente lo que explica el señor Sebastián, que es para asegurarnos de que se cumplan ciertos parámetros que en realidad son los que se aplican a nivel internacional, como le explicaba.
No, a nivel internacional.
Son los toma la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio se basa en estos cinco parámetros, vamos a decir, que presenta la Organización Mundial de Bienestar Animal, y los voy a nombrar para que me digáis si realmente en las granjas se aplican estos cinco parámetros de bienestar animal, que son que los animales deben tener ser libres de, por ejemplo, hambre y sed, que es el primero, incomodidad física o térmica, dolor, lesión y enfermedad, poder expresar su comportamiento normal y estar libres de miedo y angustia. Yo no sé cómo los pollos o las gallinas pueden considerarse que están libres de poder expresar su comportamiento normal cuando están encerrados en una jaula, ¿no?
Sebastián.
Bueno, jaulas tal vez en gallinas, pero se cambió la normativa. Las jaulas en gallinas ahora son muy amplias, tan amplias que creo que han... Dudo que queden granjas en jaulas, por eso se hace esto de la gallina campera y todo esto. Tampoco no le podría... Pero... y pollos no están en jaulas, los pollos están en piso. Los cinco parámetros estos son generales, sí, se cumplen. Yo negaba que no es lo mismo producir animales en Europa que en otros países. Más o menos ya hemos hablado de... Se ha dado el tema en esto de Asia y tal. Aquí la normativa es mucho más amplia y mucho más complicada y...
Más específica.
¿Cómo?
Más específica.
Más específica, sí, sí, claro. Uh-huh. Y toca... por ejemplo, en el caso del pollo, lo que se estaba hablando de la térmica, ¿no? De que tengan la temperatura adecuada. Ya se lo puedo decir, cuando se aloja un pollito, la temperatura de la granja ambiental es de 32 grados.
También hay que decir que cuando se aloja un pollito, que es para consumo, se mantiene la luz constantemente encendida para que el pollo coma sin parar para poder desarrollarse más rápidamente.
Eso tampoco es un comportamiento normal. No, está regulada, ¿no? A los primeros días sí que tienes luz permanente y luego tienes un... en función de la edad, tienen que tener un tiempo de descanso. También le diré una cosa. Esto hacía años no se hacía, no era normativa.
Sí,
así que, hemos avanzado en el tiempo y se han generado unas sensibilidades mayores, ¿no?, sobre el tema. Pero, francamente, aplicar estas normativas y ser beneficioso, ya lo digo, económicamente para el granjero también es lo mismo, porque como mejor esté el animal, mejor es el rendimiento.
Pero volvemos a enfocarnos justamente en el rendimiento económico. Entonces, sí. Si la prioridad es el rendimiento económico, obviamente que estas cosas que son beneficiosas para los animales, que podrían mejorar su vida, porque realmente viven unas vidas bastante miserables, no siempre se cumplen. Y sobre todo quiero decir una cosa que es fundamental para mí, es que hay muchas cosas que son legales pero no son éticas. Entonces, sí, están reguladas, están mejor ahora que estaban hace 50 años, pero bueno, no, quizás no voy a decir que estaban mejor ahora que hace 50 años, porque el pollo que se consumía hace 50 años no es el mismo pollo que se consume hoy, y era a lo mejor el que criaba la abuela en su casa, en su gallinero, y no un animal que crecía en 6 meses, pasaba de ser un pollito a ser vendido en un supermercado. Entonces, tampoco sé si eso es una mejora o no es una mejora. De todas maneras, sí que las regulaciones han mejorado, pero ¿por qué han mejorado? Han mejorado por varios factores, y uno de ellos es que el consumidor cada día lo exige más, porque el consumidor también es más sensible a la vida que sufren los, o que llevan los animales antes de llegar al plato. Y eso la industria, por supuesto, tiene que responder, porque si no responde, también puede ser un problema comercial. Pero no solo por lo que exige el consumidor, sino también por lo que exige la sanidad. Sabemos que muchos de los animales de granja, para tener el crecimiento acelerado que tienen y ser y poder, vamos a decir, convertirse en dinero, tienen que crecer rápidamente, y cuanto más rápido mejor, y para eso muchas veces se les estimula con hormonas que al final terminan pasando a través de la cadena alimenticia al ser humano. Entonces hay varios motivos por los cuales las normativas se han mejorado, pero eso no quiere decir que ha mejorado la vida de los animales.
Jo tinc, ara faré una pregunta a Sebastià, o de fet pararem 3 minuts per fer una pregunta a Sebastià, però jo tinc una duda, i és, ¿se puede encontrar el equilibrio entre lo que se necesita producir para el consumo humano y esta ética, es decir, y esta ética que las entidades animalistas pedís? Es decir, ¿se puede encontrar un equilibrio que dé dinero al granjero para que pueda vivir, necesita pagar las facturas, que produzca lo suficiente como para que podamos vivir todos, y que además el animal tenga esta situación de comodidad y de derechos que ahora explicaba?
¿Me preguntas a mí? Ah, sí. Perdón. Primero, yo parto de una visión como vegana, por la cual yo, si fuera por mí, ya te diría que no. Pero dejando eso de lado, yo creo que sí, que es posible y que es hacia donde hay que apuntar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que los granjeros pienso que podrían mejorar.
Raquel, lo paramos aquí un momento y seguimos en 3 minutos y se lo preguntaré al Sebastià també.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Quan passo el dia a l'escola, llevar-me no em costa tant. Si penso en el que m'espera, en els mestres i els companys. M'agrada la meva classe, el pati és sensacional. M'agrada fer castells en el sorral. Però hi ha un moment que la panxa comença a fer sons estranys. Els ullets es recargolen, quina gana m'està entrant. Penso en les amanides, les pizzas, els macarrons, el pollastre, les croquetes, les verdures i els cigrons.
Anem,
parem la taula,
anem a dinar,
rentem les mans,
anem a dinar,
em moro de gana, posem el cul a la cadira i de la taula no s'aixeca ningú fins que no hagi ni una engruna al plat.
Anem a dinar,
parem la taula,
anem a dinar,
rentem les mans,
anem a dinar,
em moro de gana, posem el cul a la cadira i de la taula no s'aixeca ningú fins que no hagi ni una engruna al plat. Podem llevar més tard. Podem passar el dia a la platja, a la muntanya o en el parc. No m'agrada que em destorbin quan jugo amb els meus veïns, quan jugo amb els meus amics o amb els meus cosins. Però hi ha un moment que la panxa comença a fer sons estranys. Els budells es recargolen, quina gana m'està entrant.
Quina gana!
I penso en les amanides, les pizzas, els macarrons, el pollastre, les croquetes, les verdures i els cigrons.
Anem a dinar.
Parem la taula.
Anem a dinar.
Rentem les mans.
Anem a dinar.
Em moro de gana. Posem el cul a la cadira i de la taula no s'aixeca ningú fins que no hagi ni una engruna al plat.
Anem a dinar.
Parem la taula.
Anem a dinar.
Rentem les mans.
Anem a dinar.
Em moro de gana. Posem el cul a la cadira i de la taula no s'aixeca ningú fins que no hagi ni una engruna al plat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de 6 de la tarda. Hem arribat a aquest punt horari parlant sobre els drets dels animals, en aquest, i en concret els animals per consum humà. Raquel, estabas expresando una idea y luego se la pregunto a Sebastián.
Sí, bueno, no soy economista y no pretendo serlo, pero una cosa que es fundamental es que tenemos este modelo en el cual el precio de los productos provenientes de animales, bueno, animales de granjas, cada vez es menor, ¿no? Entonces, a precios tan bajos, por supuesto que es muy difícil para los granjeros darle la vida más adecuada a los animales. Entonces, creo que el equilibrio tiene que ser, es posible el equilibrio, pero para eso hay políticas que hay que implementar. Y te diría hasta impuestos a la carne o a los huevos, los productos provenientes de animales, ayudaría a que se equilibrara también el consumo y que la gente tomara un poco más de conciencia también que lo que estás comprando no es algo que se recoge de un árbol, ¿no? Yeah. Que hay una vida detrás, una vida y sentimientos y emociones de un ser vivo, ¿no?
Por tanto, conciencia de la sociedad a la hora de comprar, no querer comprar lo más económico por cuestión de bolsillo, y luego ayudas de las administraciones.
Sí, políticas públicas
promocionar el consumo de productos cercanos.
Y lo último que diré es que también los consumidores tienen derecho a saber estas cosas. Y muchas veces la industria las esconde. Hablo en general, la industria las esconde y es gracias a investigaciones o ahora con la facilidad que tenemos a través de internet o periodistas que se implican en descubrir estas cosas que esta información está llegando a los consumidores.
Ara parlarem d'això. Sebastià, es pot aconseguir, és a dir, produir el que vostè necessiti per viure a un preu que li permeti doncs això, tenir beneficis i que a més abastir el mercat amb la quantitat de producte que requereix?
Ja es fa, és una realitat. No, és així, vull dir, aviam, el consum de carn no incrementa als països desenvolupats. Una altra cosa és el envia de desenvolupament, no augmenta, al contrari. La producció de carn és cada vegada més òptima. En bones pràctiques, no fa falta fer males pràctiques. Els tabús d'hormona, a veure, qualsevol persona metge culturista sap que les hormones sols són eficaces via intravenosa. M'explicaràs a mi com jo puc hormonar 66.000 pollets que estiran
a través del
la granja. No. Bueno, això és un debat. Hormones via digestiva no són efectives, no. Jo soc granger, vostè no sé lo que
no,
és.
No, no dia, lo soy, por supuesto.
No, però un dia, per a parlar d'hormones, no tindríem ni que parlar ni els grangers ni els animalistes. Agarreu un metge, qualsevol, i li pregunten si una hormona donada... ingerida és òptima. Si algú ha tingut, per desgràcia, algun fill que s'ha tingut que hormonar o simplement van a un gimnàs
i antibiòtics
i pregunten, estem parlant de les hormones, no?
No, sí, però per això lo dejo así.
Acabo el tema de la hormona i ara parlarem de
antibiòtics, m'interessa hablar també.
Anem al gimnàs a qualsevol persona que vol ficar múscul i li pregunten, bueno, vostè se pot hormonar, no sé quintos, legal, il·legalment. Tothom sabrà que li diran, no hi ha cap pastilleta que t'hormona. La hormona sol se pot donar dins a la vena. Per tant, este tabú de que el pollastre s'hormona, és impossible hormonar pollastres. Primera, antibiòtic. Antibiòtic se n'ha donat. Sí. Se n'ha donat. S'ha reduït moltíssim perquè el que podia generar és que quedessin traces d'antibiòtic en la carn, que això a la llarga provocaria una adaptació humana que encabat l'antibiòtic no et seria...
Funcionaria.
No
et
seria eficaç. Sí, una espècie d'immunitat... L'antibiòtic sí que se't dona. Jo puc parlar al pollastre, fins als 15 dies pots donar antibiòtic. A partir dels 15 dies, clar, el pollastre ja dic que en 32 dies ja surt pollastre a consum humà.
32 dies?
Sí, en 32
dies. I això és un procediment natural, que un animal passe en 32 dies de nacer a estar listo para el consumo?
Ahora se lo explico. Que usted, como entiende de animalitos, pues entenderá. ¿Usted dentro de la raza de perros sabe que es un caniche?
Por supuesto que
un perro muy pequeño. ¿Y un gran danés?
Por supuesto, pero...
pues es un perro. Dos son un perro. Pues un pollo actualmente, debido a la selección, en 32 días hace 1,5 kilos. Es una barbaridad. Es un gran danés. No, usted me habla del pollo de su abuela, pues debía ser un caniche.
No estoy de acuerdo. No creo que ningún animal pueda, ningún ser vivo pueda pasar en 32 días a 1,5 kilos por medios naturales. Lo siento, pero... Bueno, entonces,
pues,
si es así...
Cuando quiera, visite mi granja.
Encantada de hacerlo, pero de todas maneras, si eso fuera cierto, yo creo que esa es una información que el consumidor debería conocer, que un pollo en 32 días está listo para ser consumido. Mira, y que después se cuestione si quiere comer ese pollo o no.
Yo como consumidor faig una pregunta, ya que son posats, ¿no? Ya que estoy, ¿quina raza es?
Es un broiler ros o cops. Hay dos genéticas, básicamente.
¿Broiler, bros?
El broiler es, se'l denomina els pollastres de consum humà, d'aixòs. De fet, són híbrids, Són uns animalets que es creen per a consum humà. No són... A veure, és el gran danès. Si busques, veigues les granges d'on venen, diguéssim, los iaios d'estos d'allòs, pareixen hospitals, vull dir, són... A veure... són Fórmula 1, són animals ja seleccionats, vull dir... És un gran danès.
Genèticament fets perquè creixi ràpid, per entendre.
Sí, clar.
Genèticament modificats.
No, modificats no. Genèticament seleccionats. Hi ha una diferència.
Deixeu-me saludar, afegeixo, ja que som, per no centrar-nos només en la indústria del pollastre, anem a la indústria porcina, Cristina Cantal, perquè també tenim convidats que en parlen, eh, que sí? Cristina.
El nostre pròxim convidat és soci de Can Ballau SL, a la població gironina de Cors, al municipi de Cornellà de Terri, i a la granja Can Ballau, dedicada precisament doncs, a la producció porcina. El passat novembre van guanyar el Premi Port d'Or a la màxima productivitat en la 25a edició d'aquests reconeixements que es van celebrar a Lleida. El jurat va destacar que el bon ritme de reproducció és possible gràcies precisament a les bones mesures de bioseguretat. En parlem amb el soci de Can Ballau, Albert Oliveres.
Senyor Oliveres, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Ara coneixem que en 32 dies un pollastre passa a consum humà. Un porc, quan triga?
Normalment 6 mesos.
6 mesos. Des que neix a 6 mesos per consum humà.
Depèn del cas, però normalment uns 6 mesos i mig.
El cas del porc, vull una dada que és molt curiosa, ja ho dic per endavant. A l'estat espanyol hi ha més porcs que persones. Sí. Vull dir, això molt poca gent ho coneixerà, però és així. Hi ha 47 milions de ciutadans i hi ha, em sembla que, més de 50 milions de porcs. Vull dir que hi ha més porcs que persones, vull dir que estem parlant d'una indústria important aquí a l'estat. Què diu? Com es cuida un porc? Quina és la normativa? Quina és la situació en la que viu un porc abans de ser sacrificat?
Què et refereixes? Què vols dir? Com viu un porc? La fase en què està...
Si el tenen amb tancat amb un cobert, si viu a l'aire lliure, si està amb un tancat amb més porcs... No sé, ho desconec, jo sóc urbà.
De tant, i des que neixen estan amb la seva mare i després quan es desmamen es van ficant en corralines i estan sempre en grups, normalment, de tant de la granja i l'explotació. Normalment estan en grups, depèn de l'edat que tenen, però quan arriben a l'engreix, que és el que normalment la gent coneix, solen estar en grups de 10 o 12 garrins, fins que arriben a l'edat de matar.
Què en diu la normativa de la tinença i la cura d'aquest tipus d'animals?
La normativa és molt extensa, però per la falta de dimensions del corral per animal, la normativa té que tenir els porcs en 0,65 metres quadrats per animal. És l'única cosa que et demana.
0,65, és a dir... No arriba un metre quadrat per animal, per entendre'ns.
La normativa diu això.
I vostè...
El mínim que has de tenir.
I vostè en quants el té?
0,75.
0,75, 10 centímetres més.
Sí.
Correcte. Deia 6 mesos fins que són sacrificats, no? És a dir, i amb quants quilos es sacrifiquen, aproximadament?
Normalment al voltant de 105, senyal.
Quilos?
Sí, depèn del matadero, depèn del que el destinis. Hi ha moltes variacions dins del sector porcí, però normalment és això.
És a dir, que en 6 mesos passen de, des de que neixen fins a un centenar de quilos.
Correcte.
En el cas dels porcs, no sé si he tingut oportunitat de veure els porcs, perquè cal dir que també el nostre país és, una, és un país d'engreix de porcs. Ens porten porcs belgues i holandesos, els engreixem i els hi tornem. En el cas dels porcs que venen de per allà, la situació, la cura és la mateixa o no? O arriben amb realitats diferents?
Vol dir, pel que fa, on estan els països que venen?
Sí.
Teòricament estan dintre de la Unió Europea i teòricament han de complir les mateixes normes.
Bueno, perdón, que interrumpo un momento. Teóricamente sí, pero la razón por la que estos animales vienen a ser criados aquí en nuestro país es porque también vienen a dejar los purines en nuestro país, porque las leyes medioambientales en esos países son mucho más estrictas de lo que son aquí. Y a consecuencia nos quedamos aquí solamente en Cataluña, según el estudio del Food and Water Europe en el 2015, la cantidad de purines producidas por las granjas porcinas podían llenar 23 veces el Camp Nou. Entonces, claro, es muy fácil después estos países etiquetarse como grandes o como respetuosos de las medidas de la Unión Europea en cuanto a medio ambiente si los purines se vienen aquí a España y luego los animales vuelven vuelven a esos países o van a China o donde sea, pero nosotros nos quedamos con los purines y que en este momento son la razón por la cual el 41% de los acuíferos de Cataluña están contaminados. Entonces, es otra cosa que además sigo escuchando la palabra productividad y en términos, hablando de estos animales en términos económicos y nos estamos olvidando que estos son animales que sienten, son seres sintientes, condenados a vivir los seis meses de su vida en una jaula o en un espacio de 0,65 como o cero, perdón, en este caso 0,75 metros cuadrados, o en el caso de los pollos también hacinados prácticamente en toda su vida, y nos estamos olvidando otra vez lo mismo, ¿no? Que estos animales, además de ser seres muy sensibles, que tienen emociones, que sufren igual que nosotros, miedo, angustia, y aparte de problemas físicos, los estamos condenando a una vida que no es ni digna ni ética. Para mí es una barbaridad, para mí, para muchísima gente, ¿no?
Què en pensen? Quan veuen imatges d'aquestes que corren per les xarxes socials, aquestes fakes, algú en diu fakes, d'altres en diuen reportatges d'investigació, en tot cas aquestes imatges, aquí això es dona o no es dona? Sebastià, a més igual, Sebastià o Albert, què en pensen?
Quines imatges estan parlant?
Per exemple, les que va obligar la porcina que venia embotits a l'estat espanyol a canviar d'empresa que li subministrava.
Bueno, sempre dona més propaganda el que és dolent ara amb els animalistes i que com sento aquesta noia que no sé qui és, però bueno, jo no m'hi posaré pas amb les seves idees, simplement jo sé que la feina que fem ja porta prou feina com per estar pendent de si hem de complir les normes que donen a Europa, les deuen donar perquè han estudiat els animals i tenen el seu criteri que això està bé i tenen benestar gràcies a això. Si hi ha unes normes s'han de complir per això. Si les imatges que diem a la tele sempre són això, ben més això que no pas una granja com la meva, que ho intentem fer bé, no han sortit mai en un medi. Vull dir, és així de simple. Vull dir, una granja que et porti problemes i sembli que els animals estan maltractats, sempre tindrà més propaganda que una que ho fa bé i els té ben cuidats. Jo, si els hi dono més mesos, és perquè sé que així estan més dels porcs, no perquè em sobri espai.
Què en pensa, Sebastià? Sebastià?
Company, aviam... Sí,
ara sí que
totalment d'acord. Totalment d'acord amb el company. Vull dir, aviam, si jo faig un vídeo del naixement d'un nen i li fico música tètrica, pues donar una imatge. I si li fico música bonica i dic, hosti, ve a la llum el meu fill, n'he donat una altra. Els vídeos estos estan molt ben editats, molt ben... volen vendre. És publicitat. Pues bueno, estan ben fets per a lo que ells volen. Podríem fer-ne nosaltres diferents. Simplement dient, mira, un pollet entra en 32 graus ara a l'hivern, quan hi ha moltes persones que no tenen calefacció a casa, qui està millor? Aquelles persones o els pollets? O mil coses, vull dir, estem parlant dels drets. Clar, nosaltres parlem de productivitat, sí, nosaltres fem carn per a consum humà. Si, i tractem bé els animals, clar, però són per a consum humà. Sí, això, si no fossin per a consum humà, no en criaríem. No, no pots establir un vincle afectiu en aquests animals quan saps que, bueno, que aniran a escorxador. Però que no tingués un afecte com si fos un animal de companyia no vol dir que no els tingues que tractar bé. Els tens que tractar bé, i més perquè són els que et donen el menjar a casa, no?
Obviamente lo que algunas personas consideran que arribar... no es lo mismo para todos, ¿no?
Perdón. Digue, Sabat.
Claro, claro. No, y al final podríem preguntar si l'animal este que es diu Homo sapiens té dret a menjar carn o no.
Bé, és una bona pregunta.
Hi ha gent que ha escollit que no. La nostra convidada avui és un clar exemple, la Raquel. Escolteu, em quedo agraint la vostra presència. Només hem volgut fer que reflexionar i que a partir d'aquí el consumidor s'informi i prengui la decisió que cregui més oportuna, però sí que m'agradaria que en el món de l'animal de granja passés com passa el món de l'ecogestió, que al final, després de molts anys, els pescadors i els ecologistes s'han posat d'acord amb la quantitat de peix que poden pescar, amb quins jocs, de quan, com i de quina manera, no? I al final, dos sectors que han estat enfrontats ara, actualment, i cada cop més treballen conjuntament. Tant de bo un dia els animalistes i la gent que treballeu en granges pugueu fer algo semblant,
Hay mucho para reflexionar.
Establir ponts de diàleg aquí i d'acord. Sebastià, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins la propera. Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins després. Raquel, moltíssimes gràcies, que
gràcies,
vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies, gràcies per invitar-nos.
A tu. Tres quarts.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Per tant, nosaltres... Pots deixar el bolso, si vols. La motxilla, la... Com es diu això?
El sarró.
El sarró.
El sarró. Jo sí, sempre n'he dit sarró.
El sarró. Bon dia, Antoni Curto.
Bon
dia. Seguim parlant de ciència. Hem fet aquí entrar l'Antoni Curto una mica a correcuita. Això és el que té la ràdio. Que és el contrari del que fa la natura. La natura es mou a una velocitat molt lenta segons l'òptica temporal humana.
Bueno, excepte quan hi ha un volcà...
Bueno, sí. Mai estem a temps d'arreglar res.
Mai.
Va, de què parlem avui?
Fixa-t'hi que hem estat parlant les últimes setmanes del continent, és a dir, de tot allò que contenia el mar, ara ja ens anem a entrar dintre de tot allò que està dintre d'aquest continent, que és l'aigua. No? I avui parlarem de l'aigua, després parlarem dels corrents, etc. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de l'aigua.
De l'aigua?
De l'aigua, que és una cosa que estem parlant del mar i tanta, i sembla que sigui la gran oblidada de tot, no?
Inolora, transparent i...
Bueno, no me crec res de tot això, però...
Molt bé.
Perquè l'aigua fa l'olor d'allò que conté. Si no conté res, doncs serà aigua destil·lada. Però si conté alguna cosa putrefacta, doncs farà olor aigua putrefacta o aigua minicidal o salnitrosa o sulfúrica.
Ah, és veritat, sí que fa olor, sí.
Moltes, eh? Com a anècdota és, si et vas a banyar en algun lloc d'aigües sulfuroses,
sí?
Després veuràs quina olor et queda.
No, ja ho he fet.
Ja ho has fet.
Horrorós.
Eh que sí?
Sí, d'aquests balnearis que hi ha per la vida. I...
No, però està bé, és que és divertit. Sí, sí. Provar una vegada, repetir no sé, però
una
és sempre una experiència nova. Bé, això que nosaltres anomenem aigua és un producte natural, són unes molècules molt característiques i que, a més, que tenen una sintomatologia, unes característiques que són úniques. I ara vaig a dir dues, que en tenen bastantes, no? Uh-huh. Però que si en lloc de tindre mars d'aigua el tinguéssim d'un altre element...
Sí.
Amb aquesta abundància, doncs, la vida a la Terra seria diferent o no existiria. La primera, i que sembla una tonteria, és que la fase sòlida és menys densa que la fase líquida. És a dir, el gel sura quan tu, per exemple, agafes un got, no sé si t'agrada el whisky o...
Però és igual, sí.
Va, una tònica.
Agafes una tònica,
exacte. Una tònica, per deixar-ho bé. No? Pues agafes una tònica o agafes un got d'aigua i li poses un glaçó. Veuràs que el glaçó...
Sura.
Per què?
Perquè deu haver aire dintre.
Pot haver-hi, però no és per això.
És perquè és menys dens. Que...
És menys dens, però perquè és menys dens si conté la mateixa quantitat de molècules.
Perquè augmenta de tamany.
Per què?
Pues no ho sé.
És el perquè.
Jo feia
ja
llatí, el col·legi.
Molt bé. No, doncs pas, té una particularitat, aquesta molècula d'aigua, que no la té altres molècules. Saps que la molècula d'aigua està composada per un àtom d'oxigen i dos d'hidrogen?
Sí.
L'àtom d'oxigen, perquè tu ho entenguis, és un àtom molt gran. Mm. En canvi, l'àtom d'hidrogen és el més petit de tots, perquè només conté una envolta electrònica.
D'acord.
D'acord? Si tu mires una taula periòdica, el primer que et surt
és
l'hidrogen. És
l'hidrogen.
Si tu vas veient, la taula periòdica està ordenada de més petitets a més grossos.
Val.
És molt senzill d'entendre-ho, això. Quan tu més ho veus a les columnes aquelles,
quan
el número
atòmic...
Bueno, a l'esquerra o a la dreta, depèn perquè està col·locat perquè després hi hagi unes famílies i tal, una classificació. Però simplement perquè tu entenguis, tots estan numerats. De l'1, doncs el que sigui, no? Si agafes els actínids o el que sigui, no? Però quan tu veus que el número va incrementant, vol dir que l'àtom és més gran. Uh-huh. Té més envoltes electròniques, és més pesat, etc etc. Llavors, tu imagina't, la molècula d'aigua és un oxigen i té dues putetes, com si fos el cul d'en Doraemon, vist de darrere. Tu veus el cap amb orelles, o el que vulguis dir. Tu veus una cosa grossa... imaginem un àtom gros, i els dos cantons, en un angle, no perpendiculars ni d'això, sinó en un angle, hi han els dos àtoms d'hidrogen. Això seria una molècula líquida d'aigua, d'acord? El que anomenem aigua.
Sí.
Molt bé. Quan es gela, aquests hidrogens, el que fan és que per polaritat s'obren, és a dir, se separen una miqueta.
Val.
Aquest percentatge és tan petit, però és lo suficient perquè... Clar, aquesta molècula el que fa és que incrementa el seu volum. Al separar-se els dos àtoms d'hidrogen, és a dir, a l'obrir-se de cames, és a dir, aquesta molècula s'obre, és a dir, si tu tens una estructura amb B baixa, és una B baixa molt més ampla, d'acord? I l'angle entre els dos hidrogens se separen, és a dir, n'hi ha més. I aquesta petita, aquests 7 graus de diferència que hi ha entre una, fa que la molècula sòlida sigui...
Més gran...
Exactament, tingui un volum més gran que no la molècula líquida. Això que sembla no t'entendria, dius, i ara per què m'ho està dient, això? Això fa que hi hagi vida o no hi hagi vida. Per què? Imagina't el mar o un llac, es congela.
Sí.
Si no fos així, si no surés el gel, què passaria amb el gel?
Que
se n'aniria al fons. Com el fons són baixes temperatures, no es descongelaria.
Sí.
I a poc a poc tot el mar seria congelat.
Gel. S'aniria gelant cada vegada més.
Exacte. Fins que no quedaria, tot seria gel, perquè no tindria temps a desfer-se. En canvi, ara què passa? El gel, en el moment que tu congeles alguna part de l'aigua, sigui salada o no sigui salada, què passa?
Sura.
I el surar què passa? Doncs és molt... Clar, ja tens una temperatura ambient...
Evita que el fred passi avall... I allò puja. Protegeix.
I clar, i el que et queda sempre, la part líquida, sempre et quedarà sota, i la part sòlida et quedarà dalt. I això ja és una gran...
Que fort.
Sí, doncs això ja...
Una tonteria i que important.
Aquesta propietat física de la molècula d'aigua ja fa que hi hagi... Que el gel no quedi dipositat al fons.
Clar.
Que hauria de ser, perquè el 99% de productes,
glaçat,
la seva part sòlida sempre és més densa que no la part líquida.
Val.
I això no, a vegades no ho entenem. És a dir, tu sempre, tota la vida, has vist el glaçó que sura.
Sí.
Doncs això és una particularitat
de l'aigua.
Em sembla que hi ha un altre líquid que també torna a passar. Però ja et dic que tota la resta de productes, tota la resta de la part sòlida sempre és molt més densa. Tu qualsevol altra cosa, amb el ferro, amb tot això, sempre s'esfonsa la part més sòlida que no la part líquida. És a dir, No veuràs altres coses surant, entens?
No.
Mateix producte, entens? Bueno, aquesta és una cosa. I l'altra propietat que tenim és que L'aigua sempre se'ns ha dit que s'evapora als 100 graus, no?
Sí.
Llavors la pregunta és, ostres, no estem a 100 graus a la superfície, com és possible que hi hagi núvols? Com és possible que hi hagi vapor?
Bueno, és veritat, com és que s'evapora l'aigua? Sí.
Si no som a 100 graus.
Sí.
Veus? És que ens estan enganyant o què?
O és que l'àtom arriba a 100 graus?
No, no arriba a 100 graus. El que passa és que torna a tindre una altra propietat, que és les molècules d'aigua s'enganxen, però llavors quan hi ha energia entremig, o quan hi ha moviment, aquestes molècules s'arriben a trencar una respecte de les altres, i llavors passen a estat gasós, sense arribar a la temperatura d'ebullició.
Val. És per a dir, tant, aquesta capacitat de trencar-se la molècula...
Clar, això tampoc no és massa corrent, perquè les molècules és difícil. Així, fins que no arriben al punt d'ebullició, no passen a estat gasós. I, en canvi, tu, i això tots els de la costa ho coneixem, amb el vapor d'aigua,
sí,
que tu la humitat, els ossos que fan mal, per què això? Te'n vas a l'interior i això no passa. I no estàs a 100 graus.
No, és veritat. Sí, sí,
i llavors,
sí.
Tot el que és el vent, el que és el moviment, tot que després comentarem, doncs fa que es trenquin aquestes petites molècules i aquestes molècules passin a nivell de suspensió i creïn gas, creïn vapor d'aigua.
Per tant, l'aigua s'evapora sense arribar a 100 graus...
Exactament.
...per separació dels seus àtoms i gràcies a que quan és gel és menys densa que quan és líquid, el planeta pot seguir sent d'aigua i no pas
exactament
un gel continuat.
Si això no fos aquesta propietat, sempre tots els planetes que tinguessin aigua serien gelats i això no podríem fer vida.
M'ho sabés explicar la setmana vinent?
Continuarem la setmana vinent.
Quedeu-vos amb aquestes dues dades. Gràcies, Antoni Curto.
Fins la setmana vinent.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us proposa viure la màgia del Nadal amb una programació ben especial. Dimarts 1 de gener a les 7 de la tarda, concert d'any nou, valsos i polques amb l'Orquestra Terres de Marca. Diumenge 6 de gener a les 7 de la tarda, concert de Reis, Tempo d'Humore amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Viviu el Nadal més màgic i musical a l'Auditori Teatre Espai Ter. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Nadal, que inclou els dos espectacles per només 26 euros. Recordeu, paquet Nadal, a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba. Guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu i accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquí i amb tu.